Benvinguts al Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres a dos professionals de l'equip d'atenció primària de Falset. Es tracta del Gerard Esquerra i la Sara Hernández. Amb el Gerard, tenint en compte que aquests dies ens trobem en la setmana de sensibilització dels riscos del consum d'alcohol, parlarem amb ell sobre aquesta temàtica. Amb la Sara parlarem sobre la dispèpsia, un conjunt de símptomes que incomoden molt a les persones que ho pateixen.
Bé, com hem dit a la introducció, aquesta setmana tenim amb nosaltres el Gerard Esquerra. Ell és referent del programa Suma Salut d'aquí, del nostre equip d'atenció primària. I un dels temes que es tracten en el Suma Salut, a banda de l'activitat física i del tabaquisme, és el consum d'alcohol, que és a la nostra societat doncs, molt habitual que tots, d'alguna manera, més o menys, beguem alcohol. I també és important tenir en compte que l'alcohol no és una substància que sigui bona per a la nostra salut. Ens trobem justament immersos en la 13a setmana del cribatge d'alcohol i per aquest motiu, doncs, Gerard, ens agradaria que, si et sembla, parléssim una mica de l'alcohol i de quines afectacions pot tenir a la nostra salut.
Hola, bon dia. Bé, bueno, l'alcohol pot intervenir o pot afectar a la salut de diferents maneres. El problema que trobaríem amb l'alcohol és que és una substància que està molt normalitzada i sembla que potser per això no se li dona tanta importància, no? Però problemes de salut n'hi pot haver diferents tipus, des de problemes gastrointestinals, des de càncers, problemes de demència, intoxicacions agudes, no? Alcohòliques, no? El que seria l'alcohol etílic. Diguem que com que és una substància que tenim molt a l'abast, que és de fàcil accés, que es fa molta publicitat, també estem en un territori que invita una miqueta, no? Perquè aquí es treballa molt el tema del vi, no? El tema vinícola, i sembla que no se li dona tanta importància, però realment s'hauria de valorar una miqueta més el consum que se'n fa.
A l'hora de consumir alcohol, segurament tots tenim al cap que hi ha dues maneres de consumir alcohol. Una, quan vas de festa, que potser es consumeix molt alcohol en poca estona, i el consum que es fa de manera habitual, per dir-ho d'alguna manera. En el primer dels casos, el consum abusiu en poques hores pot tindre uns efectes, no? I en el cas del consum habitual mantingut i amb uns nivells segurament pues, que no són del tot adequats, pues, pot acabar ocasionant altres problemes de salut més crònics, per entendre'ns. Parlen d'uns i parlen dels altres.
A veure, el consum agut, podríem dir-ho així, no? Aquest que comentaves ara, quan un surt de festa i beu més alcohol del que hauria de beure, això es produeix, bàsicament, explicant-ho de manera senzilla, perquè el cos no és capaç d'assimilar tot l'alcohol que se li ha donat. El cos l'assimila mitjançant, en aquest cas seria el fetge, no? Es va absorbint l'alcohol mitjançant l'estómac, els intestins, etc. I tot això passa per un filtre que és el fetge, que té una capacitat limitada de filtratge. Quan el fetge no dona l'abast, el que passa és que hi ha una intoxicació etílica perquè l'alcohol arriba a diferents òrgans, entre ells el cervell. Aquí podem ficar-nos en el cas més greu, que seria la mort, evidentment. El pas previ potser seria el típic coma etílic de les discoteques de gent jove, sobretot de gent jove. I si no, simplement seria doncs, una borratxera. No? En casos més crònics, clar, aquí el que va ser és disminuir la capacitat que té el cos, però a llarg plaç, no? Del filtratge. Llavors el fetge deixa de funcionar correctament, no de manera aguda, sinó correctament sempre, amb el que s'alteren totes les enzimes, no filtra bé, llavors ja podem tenir problemes de cirrosis, de pancreatitis, etc.
De fet, ja darrerament ja no es parla de que l'alcohol té la seva part positiva. Sempre es diu que qualsevol consum d'alcohol no és bo pel nostre cos, però de totes maneres sempre existeix encara el que diem un consum d'alcohol que del qual no es pot traspassar perquè seria ja perjudicial per a la nostra salut. Mm-hmm. I en aquest cas hi ha uns nivells, no?, que es parla doncs, de consum de begudes alcohòliques durant el dia que es considera que no acaben de ser de risc per a les persones. I en aquest cas crec que també fa una diferenciació entre el sexe masculí i el sexe femení.
Sí, perquè la capacitat d'absorció o de metabolització, més ben dit, de l'alcohol per part d'un home o d'una dona és diferent. Llavors, normalment la dona, així a grosso modo, seria la meitat del que pot consumir un home, perquè hi hagués una alteració. De totes maneres, clar, l'alcohol és una mica com la loteria en aquest sentit. Risc n'hi ha si en prens, però no, i si en prens vol dir si beus una copa de vi, si beus una cervesa, si només fas un cigaló, un combinat. O sigui, només pel fet d'ingerir l'etanol, que seria l'alcohol, val? Això ja predisposa a tenir un risc X. Quina possibilitat hi ha que et toqui? Bueno, això és una mica com la loteria. Si consumeixes més, tens més números de que et toqui que si consumeixes menys, però no vol dir que no et pugui tocar. Per tant, el que es deia antigament, no?, de una copeta de vi que no fa mal mai, etc etc. Bueno, no fa mal mai, però perquè el teu cos el pot metabolitzar, però sí que al final és com comprar una butlleta. Hi ha estudis que això ja ho diuen, però sí que és veritat que no poden certificar la quantitat d'alcohol necessària per poder o per tenir predisposició a patir algun tipus de patologia tipus càncer. A partir d'aquí hi ha escales que es fan servir dins l'atenció primària. Aquí al CAP, quan veniu moltes vegades, quan venen els pacients o la gent a consultar qualsevol problema de salut, moltes vegades es pregunta sobre el tabac, sobre l'alcohol, sobre l'activitat física, i el que es fa, i amb quatre preguntetes o amb un despistatge molt breu s'aconsegueix saber si hi ha un baix risc, un alt risc, o simplement si no hi ha risc, no?, que seria la no ingesta. Són qüestionaris que s'utilitzen ja a l'Audit C, per exemple, o simplement a alguna altra de puntuació en què es valora el que veu la gent per saber si hi ha un baix risc o un alt risc.
Una cosa que potser no hem comentat és que el beure alcohol és, en general, la persona s'ho pren com una substància que desinhibeix, no? Mm-hmm. I comporta uns riscos, no? Perquè el fet de consumir alcohol, sobretot si es fa de manera rellevant en un moment donat, doncs pot portar problemes de violència sexual, problemes de baralles de violència en general, problemes de risc en la conducció.
Sí, fins ara hem parlat més potser, no?, de temes de salut, però sí que és veritat que sempre hi ha tercers que poden patir les conseqüències d'un consum excessiu de l'alcohol. Com bé dius, això vam insistir bastant a l'institut, a les xerrades que vam anar a fer, de que un consum d'alcohol pot comportar un altre tipus de conductes, ja sigui doncs, això, no?, d'abusos sexuals, de conducció temerària, per dir-ho d'alguna manera, pot influir en la vida d'altres persones, no només en la teva pròpia.
Mm-hmm. De fet, com has dit, doncs, quan ve la persona a visitar-se a la seva consulta d'atenció primària, doncs se'ls fa unes preguntes pertinents, però a banda d'això, suposo que hi ha altres maneres de diagnosticar, no?, si aquell fetge està o no està tolerant de manera adequada, no?, el consum d'alcohol, perquè segurament hi ha marcadors hepàtics i d'altre tipus que ens poden donar indicacions al respecte.
Sí, normalment si no és que el pacient ho demana o ja tingui alguna patologia prèvia, es fa una analítica general, bàsica, no?, de salut, en la qual ja ens pot sortir algun indicador alterat de que hi pugui haver alguna alteració al fetge, ja siguin els triglicèrids, ja siguin les enzimes del fetge. Llavors sí que es fan analítiques més específiques per saber quin grau d'afectació hi pot haver. Això ja ens indicaria que pot haver un consum excessiu del qual no necessàriament el pacient ha de notar res, però sí que en l'analítica sí que ja sortiria.
I llavors, a partir d'aquí, si l'analítica no surt la manera adequada i hi ha unes molèsties o alteracions, pues es poden demanar altres proves com ecografies o altre tipus de proves que puguin acurar una mica més el diagnòstic i les molèsties que pugui tindre la persona, que moltes d'elles, algunes d'elles poden ser degudes a l'alcohol. De fet, en l'estudi de l'any 2019 es considerava que a Catalunya arribaven a morir al voltant d'unes 2.600 persones a l'any degut al consum d'alcohol. Per tant, és una xifra prou rellevant com per tenir-la en compte.
Sí, crec que el mateix estudi també influïa molt en el consum de l'alcohol als joves, que el 80% dels joves de més de 15 anys, però de 10 a 15 anys, ja havien consumit alguna vegada alcohol. I això és una dada que s'hauria de tenir en compte per a les futures generacions, d'intentar controlar aquest consum.
Bé, Gerard, hem donat una pinzellada, si més no, i hem donat rellevància al fet que aquesta setmana, ja que es toca el tema del cribatge de l'alcohol, donar visualització a aquest tema que moltes vegades potser no es té suficientment en compte. I gràcies per haver estat amb nosaltres i fins una altra.
A vosaltres. Can you do when our love affair is over?
Bé, com heu sentit a la introducció, avui tenim amb nosaltres la Sara Hernández. Ella és referent de l'aparell digestiu del nostre equip d'atenció primària. I amb ella parlarem d'una afecció que és força habitual i que ens trobem de tant en tant a la consulta d'atenció primària. Es tracta de la dispèpsia. Bon dia, Sara.
Hola, bon dia.
Si et sembla, per començar, podríem definir una mica a què ens referim quan parlem de dispèpsia.
D'acord. Bé, la dispèpsia és un conjunt de molèsties, és un conjunt de símptomes que no són una malaltia en si mateixa, vale? Parlem d'això, d'un conjunt de símptomes que poden ser continus, més o menys continus o bé intermitents, que es produeixen a la zona alta de l'abdomen, a la part de l'epigàstrica, diem nosaltres, que és on se situa l'estómac, i que es produeix per alguna alteració en la digestió, que es pot manifestar o empitjorar, sobretot després de les menjades, però que a vegades no ha d'haver-hi una relació directa amb les menjades. Vale? Comentar que l'origen de la paraula dispèpsia és grec i que literalment vol dir mala digestió.
Una mica, vale? És el que has explicat al principi, no? que és aquesta part nostra, l'estómac, és el que no acaba de poder fer bé
la digestió,
que és una de les seves feines principals.
Exactament. Llavors, les molèsties principals relacionades amb la dispèpsia seran la distensió abdominal, és a dir, la sensació de tindre la panxa inflada, el dolor epigàstric, el dolor a la boca de l'estómac, cremor, nàusees, aerofàgia, que això són els rots, vol dir quan hem de rotar molt sovint, les digestions pesades, és a dir, quan ja tots aquests símptomes venen justament quan acabes de menjar, o la sacietat precoç, que és a dir, que tu et poses a menjar, tens gana, però de sobte notes que quan has menjat poquet ja estàs tip, ja no pots menjar més.
Ara m'ha vingut al cap que alguna de les coses que has explicat se podrien confondre amb una gastroenteritis, perquè en un moment puntual un té un mal de panxa aquí a la boca de l'estómac o té ganes de treure, però...
Exacte.
Això són altres símptomes afegits i, a més, entenc que es produeix de manera recurrent.
Exacte, això és un símptoma recurrent. Una gastroenteritis pot provocar dispèpsia, et pot provocar un símptoma dispèptic perquè te pugui produir gastritis, que la gastritis, la sintomatologia seria molt semblant, o és pràcticament la mateixa que una dispèpsia. Però, clar, la gastroenteritis és un problema agut i una dispèpsia s'ha de mantindre una miqueta en el temps. Vale, llavors això no s'han de presentar tots els símptomes per poder fer el diagnòstic o per poder tindre la sospita diagnòstica i que, entre altres coses, seguim parlant de símptomes, normalment no dona cap alteració en les deposicions, és a dir, les femtes poden seguir sent normals i el teu ritme de posicional pot seguir sent normal. Les molèsties sempre estaran a la part alta de l'abdomen.
Aquesta seria una altra diferència en la gastroenteritis, perquè la gastroenteritis, un dels símptomes principals, a banda del vòmit o les nàusees, també acaba sent una diarrea, no? O una, que la femta no és de la, del tipus habitual.
Perd la consistència seva normal. I després això que ho he dit al principi, que no és una malaltia en si mateixa, és un conjunt de símptomes i que en la majoria dels casos, en la gran majoria dels casos, no suposaran cap problema greu de salut. Però sí que és veritat que davant d'una dispèpsia s'han de fer certs estudis.
De dispèpsia n'hi ha de diferents tipus?
N'hi ha de diferents tipus. Principalment es divideixen en dos, que és la dispèpsia orgànica, és a dir, la que respondrà a una malaltia orgànica, a una malaltia diagnosticable, faran una prova i sortirà que pateixes un cert problema. No? I després hi ha la dispèpsia funcional, que és la que es troba en més del 60% dels casos, és a dir, que són més de la meitat dels casos que acaben sent dispèpsia funcional. I en aquesta dispèpsia, al darrere, es fan proves, es fan els estudis que s'han de fer i no s'acaba diagnosticant cap malaltia orgànica. Vale? Dir això, que per diagnosticar una dispèpsia funcional, és a dir, per tu acabar fent aquest diagnòstic després d'haver descartat qualsevol tipus d'organicitat, els símptomes s'han d'haver mantingut durant més de 6 mesos. Abans no podries fer aquest diagnòstic, no es podria considerar ben bé un diagnòstic de dispèpsia funcional.
No sé si he entès jo prou bé, però la dispèpsia orgànica seria més una cosa que una afectació de l'organisme, pròpiament. Exacte. I la dispèpsia funcional és que el funcionament, l'organisme està bé, però a l'hora del funcionament, per algun motiu o altre, no acaba de rutllar del tot bé.
Exactament. La dispèpsia funcional, tu tens els símptomes d'una dispèpsia, però no, per moltes proves que es fan, no es troba cap malaltia que la justifiqui. Però sempre ha de ser un diagnòstic d'exclusió. Tu sempre has d'arribar al diagnòstic de dispèpsia funcional després d'haver descartat qualsevol altra possibilitat que et pugui donar aquests símptomes.
I quins són aquestes causes que poden originar una alteració que pugui relacionar-se amb la dispèpsia?
Mm-hmm, clar. Doncs quan parlem de dispèpsia orgànica és aquí on al darrere hi haurà una raó física, una raó orgànica que te l'estigui causant. Les principals causes són la malaltia per reflux gastroesofàgic, que com a símptoma principal trobem la piròsi, que no és ben bé una dispèpsia, perquè seria aquesta cremor que hi ha darrere de l'esternó, és una cremor de l'esòfag, i el símptoma és com a més a nivell toràcic i no tan abdominal, però que dintre dels símptomes que pot haver-hi dintre d'un reflux hi ha també la dispèpsia. Després, una altra raó molt freqüent de dispèpsia és la infecció per Helicobacter pylori, que és una bactèria que colonitza l'estómac i pot provocar inflamació d'estómac i molèsties. Fàrmacs que puguin produir també cert grau de gastritis també t'adonaran dispèpsia.
Quins fàrmacs parlaríem aquí?
Aquí, d'ús així comú, sobretot els antiinflamatoris, que tipus ibuprofeno, naproxeno, el diclofenaco, els enantiums, que és el dexketoprofeno, o sigui, tot el grup aquest d'antiinflamatoris són bastant agressius per l'estómac, sobretot quan es fan tractaments més o menys prolongats, i també d'ús així també relativament habitual, la cortisona, que també quan es dona de forma prolongada i en dosis altes també pot produir cert grau de dispèpsia. Aquests són potser els que més en venen al cap.
I són els d'ús més freqüent,
sí,
i més habitual.
Són d'ús freqüent i habitual, que no hauran de comportar necessàriament protecció d'estómac, que molta gent demana la protecció d'estómac quan pren antiinflamatoris, el famós omeprazol. No tots els tractaments amb antiinflamatoris o amb cortisona requereixen una protecció d'estómac, però sí, s'ha de tindre en compte que a vegades poden produir certes molèsties gàstriques.
I quan es prenen aquests medicaments sempre es recomanen després de menjar.
Exacte, per això recomanen fer-ho amb l'estómac ple perquè tinguin la menys agressió possible sobre l'estómac. I després una altra de les raons orgàniques habituals, no?, que s'han pogut sentir força, és la úlcera d'estómac o la úlcera duodenal. Vale? Altres malalties que no són tan habituals i que també podrien donar símptomes serien, per exemple, la celiaquia o el restrenyiment, perquè el fet de no buidar bé el budell fa que l'estómac també treballi amb dificultat. una pancreatitis aguda, que llavors aquí ja vindrien altres símptomes molt més florits i que et farien consultar al metge de forma urgent, quasi segur. Això, una disminució de la motilitat de l'estómac, a vegades els diabètics que són de llarga evolució la tenen, o després de cirurgies també pot passar, i evidentment el càncer d'estómac. Però el càncer d'estómac és un diagnòstic poc habitual que es produirà en menys del 2% dels casos, vull dir que no és el primer diagnòstic en el que hem de pensar. Vale? I això parlant de la dispèpsia orgànica. Si anem a parlar de la dispèpsia funcional, que hem dit que no respon a cap patologia orgànica demostrable, al darrere moltes vegades s'hi associa uns quadres així més tipus emocional, doncs d'estrès, d'ansietat, però és veritat que a vegades no acabes de trobar cap causa aparent que t'estigui causant aquesta dispèpsia.
Uh-huh. I si parlem de com fer el diagnòstic d'aquestes malalties, una mica potser ja ho has apuntat, que s'han de fer analítiques o proves vàries, no?, una mica per arribar al fons de la qüestió. No?
Uh-huh. La prova diagnòstica clau per poder valorar una dispèpsia és l'endoscòpia, vale? la gastroscòpia, però no s'ha d'indicar d'entrada en tots els casos. Vale? De forma més precoç, de forma més immediata, la indicarem en pacients que a part de vindre't amb els símptomes de dispèpsia, t'expliquen altres símptomes, que en diem símptomes d'alarma, que et poden fer pensar en alguna patologia més greu. A darrere d'una dispèpsia, considerarem símptomes d'alarma que s'hi associï una anèmia, que hi hagi una pèrdua de pes, que hi hagi vòmits intensos i recurrents, que palpem a l'exploració una massa abdominal, que trobem líquid acumulat a la panxa, citis, que en diem, que és quan hi ha doncs això, líquid entre els budells, quan hi ha icterícia, quan trobem coloració de la pell groga, quan trobem ganglis associats també en l'exploració. És a dir, són símptomes que ens fan pensar que darrere hi pot haver una patologia greu que estigui produint la dispèpsia.
O sigui, a banda dels símptomes, hi ha una exploració pertinent que ens pot... Exacte. Dur a pensar que potser cal fer més proves,
això,
doncs com per exemple l'endoscòpia.
Aquí indicaràs primer una analítica, segur, però també una endoscòpia precoç, no la demoraràs, no? Perquè necessites descartar patologia greu. L'endoscòpia també, d'entrada, tot i que no hi hagi símptomes d'alarma, recomana en pacients que ja són majors de 55 anys, perquè l'incidència de càncer d'estómac augmenta conforme augmenta l'edat. Llavors, per probabilitat, tot i que continua sent molt baixa, es podria indicar una endoscòpia amb una dispèpsia que no acaba de respondre bé el tractament inicial quan estem parlant de pacients ja doncs, amb una edat doncs, més o menys per damunt de 55 anys. Vale? A la resta de pacients no aniràs a pensar directament en endoscòpia, però sí que hauràs de fer una miqueta d'estudi, principalment una analítica doncs, general doncs, per mirar doncs, probables marcadors d'inflamació o anèmia. I l'altre anàlisi que has de fer, l'altra prova que has de fer d'entrada és la de buscar si hi ha l'Helicobacter pylori. L'Helicobacter pylori és un bacteri que està present en la població, que és endèmic i que de tant en tant hi ha gent que li provoca gastritis i li provoquen símptomes de dispèpsia. Llavors, detectar-lo faria que es pogués tractar i aquí desapareixerien tots els problemes. Vale? Llavors, analítica bàsica i estudi d'Helicobacter pylori i a partir d'aquí, si l'Helicobacter pylori surt positiu, tractarem, si l'Helicobacter pylori surt negatiu i l'analítica bàsica està bé, no indicarem una endoscòpia, però sí que haurem de fer un tractament amb protector d'estómac, amb omeprazol, durant mínim 4 setmanes. Vale? A partir d'aquí, què passarà? Que si en 4 setmanes els símptomes persisteixen, llavors sí que anirem a derivar-lo a l'especialista o a pensar en aquesta endoscòpia que inicialment no has demanat perquè no hi havia raó urgent i evident per demanar-la.
Uh-huh. Si et sembla, ja que hem parlat del diagnòstic, parlem una mica del tractament i de com podem previndre que les persones acabem patint aquests símptomes que són molestos i que fins i tot poden alterar una mica el dia a dia de les persones.
Uh-huh. A veure, en la dispèpsia, com a tractament, quan ja presentes símptomes, sobretot, doncs, que hem dit abans, si l'Helicobacter surt positiu és el que has de tractar l'Helicobacter. Si l'Helicobacter és negatiu, pots provar unes setmanes amb protectors d'estómac. Si pel mig s'ha hagut de fer una endoscòpia i hi ha qualsevol altra malaltia, doncs tractaràs aquella malaltia que s'hagi pogut diagnosticar i que això segurament quedarà en mans del digestòleg i d'especialistes hospitalaris. I que després aquí sobretot destacar el paper important de la dieta, que estem parlant de molèsties d'estómac i que segurament modificant una miqueta estils de vida i adequant una dieta aquesta inflamació, aquesta disfunció a l'hora de la digestió, els símptomes també milloraran.
Segurament, en el cas de la dieta, doncs, les coses que són més difícils de pair, per dir-ho d'alguna manera, són aquelles que segurament poden donar lloc, no, a aquest tipus d'alteracions o de malestar. Mm-hmm. Però segurament potser també hi ha algun altre aliment que potser no acaba de ser prou fàcil pair-lo i que et pot ajudar a que aquests símptomes hi siguin.
Hi ha aliments que bé, se sap que són més difícils de digerir i bueno, se'n diu les dietes que recomanen quan presentem problemes com la dispèpsia, se'n diu dieta de protecció gàstrica. És molt fàcil trobar pautes a internet sobre quins aliments estan més prohibits i quins aliments són més recomanables quan estàs presentant un episodi de dispèpsia. No cal dir que fumar i l'ingesta d'alcohol i el tabac van, no, en contra de poder millorar. I també evitar els fàrmacs, no, que puguin estar-te produint la dispèpsia, per intentar reduir-los o evitar-los. Al final és esperar, o sigui, fer que amb totes les mesures que estiguin a les teves mans, fer que es redueixin al màxim aquests símptomes i esperar també tornar a la normalitat, que després d'un episodi de dispèpsia a vegades tornem a la normalitat i tu pots seguir amb la teva vida sense altres restriccions.
Aquí voldria fer un incís, perquè hi ha molta gent que se pren omeprazol i sembla que no se'l pugui acabar deixant, no? I l'omeprazol també és un medicament que, com tots, també té els efectes secundaris i que, per tant, si arriba al tal punt el professional de la salut que ho consideri oportú, consideri que s'ha de treure perquè no aporta cap benefici, no? Uh-huh. És un medicament que també es pot acabar traient, perquè molta gent que el pren quasi de,
sí,
per vida, no? I a vegades és una mica reticent a treure-se, no?
Bueno, molta gent que té molta fe amb l'omeprazol, perquè sobretot gent que pren altres medicacions, no? Gent polimedicada, que pren diversos fàrmacs en el seu dia a dia, que tenen com a molta fe amb aquest omeprazol, però l'omeprazol està indicat en casos determinats. Quan tu inicies un tractament amb omeprazol, a no ser d'algunes indicacions molt específiques, la idea ha de ser acabar-lo retirant, doncs perquè, com tot, perquè és un medicament, no és innocu, té els seus efectes secundaris i s'ha de prendre en el cas necessari. I llavors, en la majoria de casos, has d'intentar retirar-lo quan el problema ja està resolt.
Bé, doncs, ara crec que m'han fet un apunt molt adequat del que és la dispèpsia i de com se pot mirar de resoldre, i bueno, sempre que hi hagi algun dubte sobre els símptomes que si persisteixen en el temps, és consultar, com no, amb el seu equip de referència, doncs, per tal de mirar de resoldre la situació. Doncs bueno, Sara, doncs no res, doncs moltes gràcies per haver-nos atès i fins una altra.
D'acord, adéu, fins una altra. Have seen when he told me so sincerely.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, per a tots vosaltres, amb la col·laboració de la Clàudia i el Manel, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb el programa Fem Camí, que de ben segur us portarà a algun lloc interessant de les nostres contrades. Ens retrobem en 15 dies.